COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tot i el 97% d'aprovats de mitjana, la selectivitat d'aquest 2024 ens deixa una única matèria en vermell en el còmput global de qualificacions. Es tracta de les matemàtiques, que tal com van advertir els estudiants després de l'examen, ha estat l'os d'aquesta convocatòria amb un 4,87 de mitjana. És la primera vegada en els últims 10 anys que els nois i noies no aproven aquesta matèria. A la fase general, de la qual s'examinen tots els alumnes, la pitjor nota ha estat llengua catalana i literatura, amb un 6,62 de mitjana, seguida per la llengua i literatura castellana amb un 6,94. Pel que fa a les notes, no hi ha hagut cap 10. Les més altes són un 9,9 a la província de Barcelona. Són per un alumne de l'Institut Auró de Sant Pedor al Bages i un altre de l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès. A Tarragona, Girona i Lleida la millor nota ha estat un 9,8 a les tres províncies. A Tarragona, en un institut de Torredembarra i Reus. A Girona, dos alumnes que estudien a la Salle de Girona, i a Lleida la millor nota és d'un alumne de l'Institut Samuel Gili i Galí. Bona tarda, sóc Carlos Osadi. Com cada any, la selectivitat ens deixa algunes històries humanes i de superació personal molt i molt destacades. Nosaltres ens hem fixat en la del Jordi, un estudiant del Reial Monestir Santa Isabel, que a més de lluitar contra una dura i llarga malaltia, ha superat primer i segon de batxillerat amb un 10 i també ha superat la selectivitat amb un 13,44 i podrà fer la carrera que ell volia, la medicina. Sergi Tor, molt bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Has pogut parlar aquest matí amb el Jordi en un dia que per ell és de pura felicitat en tots els sentits, oi?
Sí, amb el seu domicili a Barcelona, al districte de Sarrià. Jordi Cama té 17 anys. Apura els últims dies d'aquest curs escolar que és especial per a ell. La seva felicitat està més que justificada i és un exemple de superació. El jove ingressava el passat mes de juliol a l'Hospital Sant Joan de Déu per rebre tractament d'un càncer a la sang. Al setembre, a l'inici de curs, continuava ingressat fins pràcticament al principis de mes de gener. Canvia l'aula amb els companys per una habitació d'hospital i tractaments mèdics. Jordi ens ha explicat a migdia a COPE que l'estudi era el seu oxigen.
Vaig començar el curs que estava ingressat i bueno, estava una mica penjat en aquest aspecte perquè estava començant gairebé el tractament, era un tractament una mica intens i que va durar fins al gener pràcticament, així que bueno, vaig passar el primer trimestre i part del segon doncs hospitalitzat, però bé, mira, el curs va ser una mica el flotador, no?, una mica per respirar.
I com es pot estudiar una habitació d'hospital? Gràcies a un company, l'Ignacio, que li passava cada dia els apunts de la resta de companys i companyes i d'un esforç personal que causa admiració.
Podia anar a classe, estava hospitalitzat, vaig estar hospitalitzat tot el tractament, també quan no estava doncs, en tractament actiu, i llavors m'havia d'espavilar una mica sol. Sí que hi havia un company, que un amic, que m'enviava els apunts de cada dia, jo els anava copiant, els dubtes els preguntava als professors, i els exàmens i tot, doncs, amb l'assistència de l'hospital, els feia des d'allà i els enviava perquè me'ls corregissin i me'ls avaluessin.
Bon estudiant, treu un 10 a segon de batxillerat. A falta la prova de selectivitat, hi ha pressió perquè necessita bona nota. Prova superada. Jordi estudiarà el que vol. Ens ho explica a migdia COPE.
Jo vull fer medicina al Clínic de Barcelona, a la Universitat de Barcelona. Em dona fins i tot una mica de marge per si de cas pugés la nota de tall, perquè hi ha molta demanda, així que molt bé. M'agradaria alguna cosa amb que permetés tractar casos greus, no? Potser la UCI, potser oncologia, coses de planta.
Ja recuperat de la seva malaltia, Jordi Cama dona un consell a tots els que amb la seva edat estan passant per una situació similar. L'humor és la clau per combatre el desànim i les dificultats diàries. Ara, a gaudir de l'estiu i al setembre a començar les classes de medicina.
Gràcies, Sergi. Molta sort també per al Jordi. Enhorabona per aquest tour de force que ha fet, que ho ha superat doncs, amb una grandíssima nota. No abandonem les aules, però per explicar-vos com funciona una cosa que es diu la immersió lingüística accelerada. És per a nens i nenes i aquesta immersió és només en català. És una fórmula que ha posat en marxa el Consorci d'Educació de Barcelona per a alumnes de segon i quart d'ESO vinguts de fora de Catalunya. Els promotors afirmen que el sistema ha funcionat aquest curs i ara es vol ampliar amb noves aules el pròxim curs amb l'objectiu, molt clar, els nois i les noies sud-americans que ja dominen una de les llengües oficials que hi ha a Catalunya, que és el castellà. Yolanda Canales, la pretensió d'aquestes aules d'acollida, en aquest cas amb els alumnes sud-americans, és afavorir exclusivament el català.
De fet, en aquestes aules el que es fa és incrementar de manera exponencial les hores lectives dedicades a aprendre el català, sobretot en comparació amb les aules d'acollida ordinàries. Estem parlant de 30 hores setmanals en què, a més de la lingüística, se'ls ensenya competència sociocultural i se'ls ofereix acompanyament psicopedagògic i emocional. I en el cas de les aules destinades a alumnes hispanoparlants, els responsables del Consorci d'Educació diuen que el que volen és conèixer l'eficàcia d'aquesta eina per a aquests alumnes, perquè consideren que el ritme d'aprenentatge hauria de ser més ràpid que el de l'alumnat de llengües no romàniques. En tot cas, un sistema o una metodologia que no convenç a l'Assemblea per una escola bilingüe. La seva presidenta, Ana Losada, diu que el que es fomenta no és precisament la integració.
Por tanto, acoger a un alumno que llega de fuera de España debe ser poder hacerlo también en castellano. Y más aún a un alumno que llega de otra comunidad autónoma o de habla hispana, donde se debe dejar pues, un espacio para aprender la lengua catalana, pero también un espacio para estar en clase y seguir el resto de asignaturas, cosa que no ocurre cuando estás en una aula de acogida.
També hem parlat amb l'entitat Docents Lliures, amb Sònia Sierra, que és professora, i diu que d'entrada pot semblar una bona idea el fet que els alumnes tinguin coneixement de la llengua abans d'enfrontar-se a una classe de física o química. Ara bé, també diu que els estudiants hispanoamericans, que sí dominen una de les llengües oficials de Catalunya, no haurien de passar per aquestes aules si tenir un acompanyament, però seguir el ritme de classes normals. El problema, diu Sierra, és que aquí no hi ha assignatures no lingüístiques en espanyol i aquests alumnes que tenen el castellà com a llengua materna ho passen molt malament.
Todo, absolutamente todo, es en catalán y eso evidentemente dificulta mucho el aprendizaje de los alumnos hispanoamericanos, que en cualquier otra comunidad autónoma de España lo tienen muchísimo más fácil para poder seguir los cursos con normalidad. De ahí que Cataluña tenga unos índices altísimos de fracaso escolar en alumnos de procedencia extranjera.
I per què estan satisfets els responsables de la iniciativa? Entre altres coses, perquè un 74% dels alumnes que s'ha presentat als exàmens de nivell A2, que és el bàsic, els ha superat.
Gràcies, Yolanda. 2:45, és temps de l'àrea de serveis. Previsió del temps, important de cara al cap de setmana, revetlla de Sant Joan, doncs aquest final de setmana vindrà marcat encara per alguns ruixats, tot i que el dia més insegur serà, doncs, o està sent avui, dijous. Demà, a partir de mig matí, s'esperen xàfecs a les comarques de Girona, també al Prepirineu i Pirineu, que repetiran fins a mitja tarda. La resta hi haurà força estones de sol, les temperatures es recuperaran i les màximes es mouran entre els 25 i els 30 graus. Dissabte a la tarda es formaran de nou ruixats entre les comarques de Girona i el Pirineu. Diumenge, que és el dia de la revetlla, durant el matí s'esperen pluges, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona, però a la tarda aniran a la baixa i, de moment, pinta una revetlla de poca pluja i amb molt ambient suau. I com està la xarxa viària? Eduard Serra, explica'ns, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora destacarem, per una banda, aturades força puntuals, si més no, de moment, a l'autovia 2 a l'altura de Castellolí, causa d'un camió avariat aquí en aquest punt, en sentit Lleida. I d'altra banda, aquí sí, tenim força aturades a la Ronda Litoral de Barcelona per un vehicle variat també al nus de la Trinitat, tocant enllaçar amb la C-58. Encara es manté un carril tallat i les coses no milloren. De fet, en sentit Besòs hi ha cua doncs, pràcticament des de la Barceloneta fins a aquest punt del nus de la Trinitat. És a dir, efectivament, mitja Ronda Litoral aturada en aquest sentit. En sentit Llobregat també hi ha lentitud amb aturades entre Diagonal Mar i el Moll de la Costa. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tremendes les declaracions aquest matí d'un agent dels Mossos i d'un pèrit en el judici contra el presumpte violador de la nena d'Igualada. Han dibuixat l'agressor com un delinqüent sexual que buscava fer el maximal patiment possible a la víctima, que en part ho va aconseguir perquè la noia tindrà, expliquen els experts, seqüeles psíquiques per tota la vida. D'aquest judici que ha seguit tota la setmana el Sergi Tòria, hores d'ara, una última hora. Sergi, endavant.
Sí, declaració de 10 minuts de l'acusat Brian Raimundo, que únicament ha respost a les preguntes del seu advocat. L'últim amant declarar, ha negat els fets, se diu que aquella nit en va beure molt, que sí que era la zona, que és consumidor de drogues, marihuana i xocolata, i que es va enfadar amb un amic seu i que va marxar.
Acusado?
Sí, sí.
I en Raimundo, que ha justificat que... que el seu mòbil fos a la mateixa situació que el de la víctima, perquè va consultar per Google Maps com a tornar a casa seva. Ha estat una jornada de pericials forensals i explicació detallada d'uns fets difícil de descriure pel seu salvatgisme. 23 minuts d'agressió tan brutal. Un mosso, autor de l'informe pericial de la Unitat Central d'Agressió Sexual, admeta que no s'havia trobat mai amb unes ferides tan dures.
Muy, muy graves en el cráneo y muy, muy graves en la zona anal. Un desgarro de 15 centímetros. Yo ya les diré que, por mi experiencia profesional, 9 años en esta materia, nunca había encontrado una lesión de este tipo, de 15 centímetros. Hay agresiones o lesiones vaginales o anales de 5 centímetros, pero de 15, tan agravadas como esta, no.
La noia, que en cap moment es va poder defensar, va ser llançada a una zona deshabitada, ferida al cap, violada, despullada i semiinconscient, on ningú la podia veure. No havia cap il·luminació, feia fred i ja començava la hipotèrmia. Per aquest motiu, el doctor forense, José Villar, ha declarat que el camioner que la va trobar li va salvar la vida per minuts.
Començava a tenir hipotèrmia. Por tanto, la intervención de la primera persona que vio a la víctima fue vital, porque 5 minutos más tarde no sabíamos qué podía haber ocurrido. Que dice 5 minutos, 5 segundos también más tarde. Insisto, ha sido un milagro que al verla a él estuviera con vida y...
Demà hi haurà les conclusions en definitives. L'acusat, Brian Raimundo, s'exposa una petició de pena de 45 anys per tentativa d'homicidi i agressió sexual.
Gràcies, Sergi. Terrorífic el que aquests dies està escoltant el nostre company Sergi a l'Audiència de Barcelona, a voltes amb aquest judici contra aquest presumpte violador d'aquesta criatura d'Igualada quan tenia 16 anys. I molt greu també és posar-se a buscar pis de lloguer en grans ciutats com, per exemple, Barcelona. Els preus estan més cars que mai. Des de 2019 l'oferta ha caigut un 41%, la demanda ha pujat un 260% i els preus un 28%. Això és de mitjana, amb el que aquests números augmenten en les zones més tensionades i la cosa, per desgràcia, no té cap aparença de millorar. Enmig d'aquest desgavell, en el que bona part de culpa la tenen les lleis de vivenda, tant la del govern central com de la Generalitat, treu al cap aquests dies una nova app. S'anomena Reviu, on pots veure què diuen els inquilins del pis que vols llogar i també què diuen de l'immobiliària. Un dels seus promotors, Jaime Palomera, ha estat avui darrere en Cope Catalunya i Andorra per explicar que l'objectiu d'aquesta app és ajudar a prendre decisions informades i distingir qui fa les coses bé i també dins de la llei. Yolanda Canales.
Un dels impulsors d'aquest portal, Jaime Palomera, diu que de la mateixa forma que hi ha ressenyes, que hi ha informació sobre l'experiència d'un usuari a un comerç o a un restaurant, també ha de passar amb els pisos, perquè molt sovint només es disposa de la informació que ofereix la immobiliària. Per tant, diu, es tracta de ser més transparents.
Amb les cases, en canvi, només tenim la informació que les immobiliàries pengen als portals, que són els anuncis. Però no sabem quina ha estat l'experiència de qui ha viscut abans en aquella casa. Doncs poder saber si la immobiliària tornarà a la fiança, si quan hi ha un problema a l'habitatge doncs es resol o et quedes en una situació d'indefensió. Es tracta realment de brindar transparència al sistema perquè les persones que van a viure a les cases estiguin informades i també perquè sapiguem qui fa les coses bé i qui no tant.
Al portal també s'ofereixen consells pràctics perquè els ciutadans coneguin els seus drets a l'hora de llogar un pis, com per exemple, en cas de reparació d'un habitatge, qui ha de pagar què o com i quan es pot tornar a la fiança. Palomera diu que totes les ressenyes són anònimes i defensa la legalitat del projecte perquè en cap moment s'identifica una persona, sinó que hi ha comentaris sobre un producte que està al mercat, en aquest cas, un pis.
En cap cas fas un comentari sobre una persona. I això és molt important. De fet, tenim un sistema de control de les ressenyes que van entrant i ja ho hem fet. Quan ha entrat una ressenya que feia una valoració sobre una persona amb noms i cognoms o que simplement donava informació que podia arribar a permetre identificar una persona, aquesta ressenya és suspesa immediatament.
També el portal demana determinada informació a qui posi la ressenya per comprovar que efectivament la informació que es dona és real i que la persona ha viscut al pis. De moment ha començat a Barcelona ciutat, però l'objectiu és estendre-ho a la resta d'Espanya.
Que Barcelona és només la prova pilot i a partir d'aquí la idea és doncs, d'entrar a l'àrea metropolitana de Barcelona i després créixer a altres llocs, des de Girona fins a Madrid. O sigui, la idea és està a Espanya en el seu conjunt.
Palomera també diu que allà on hi ha tracte amb la immobiliària normalment hi ha increment de preus, és més possible que els problemes no es resolguin i que hi hagi també discriminació a l'hora d'accedir a un habitatge. Amb tot, també deixa clar que això no significa que totes les immobiliàries ho facin malament. I es tracta també d'això, afegeix, de posar en valor les que ho fan bé.
I ara vull parlar amb el senyor Carles Sala, que és el portaveu del ZAPI a Catalunya. Carles, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui estem comentant aquí als informatius de COPE doncs aquesta app nova que es diu Reviu, que es ven com una eina per conèixer més informació sobre el pis que es posa en lloguer, en concret, no? Però, clar, allí hi ha molta informació que jo no sé com s'accedeix. D'entrada, vosaltres, com veieu aquesta, des del ZAPI aquesta app nova que es diu Reviu?
Bé, la veritat és que personalment és una plataforma a la que jo no he accedit, però sí que hi ha diferents companys que doncs l'han utilitzat. Fins i tot hi ha algú que s'hi ha registrat amb un nom fictici, sembla ser que no hi ha cap inconvenient, que pots posar-te un nom fictici, pots entrar a opinar sobre qualsevol habitatge i pots entrar a opinar sobre qualsevol cosa, no? Per tant, des d'aquest punt de vista de l'anonimat, de que qualsevol pot, diguem, entrar a fer valoracions de qualsevol tipologia, positives o negatives, pues, bé, tindrà una, segurament una utilitat relativa. Més enllà d'això, bueno, hi ha una certa preocupació que algú també ens ha manifestat perquè s'identifiquen doncs, determinats habitatges, i a l'identificar determinats habitatges doncs, s'està entrant en el que seria fàcilment una possible vulneració de la protecció de dades.
Clar, perquè d'entrada, Carles, com s'accedeix a tota aquesta informació que a vegades, bé, no és pública, no? També cal tenir en consideració si el propietari està d'acord en exhibir-ho tot, no?
Sí, aquí entrem una mica en la dinàmica que ja s'havia plantejat ara fa uns 10 anys, el 2013, quan es va fer una modificació de la legislació d'arrendaments urbans, de la legislació de lloguer, que doncs, el que feia era recollir aquella llei que es creés un registre, en aquest cas, de tots aquells arrendataris que incomplien o havien incomplert el deure del pagament de la renda. No? També és un registre que mai es va arribar a posar en marxa. Bueno, entrem en aquesta, segurament aprofundim una mica més en aquesta dinàmica dels bons i els dolents, no? Una dinàmica que crec que contribueix molt poc a facilitar que hi hagi doncs, un mercat de lloguer adequat.
Els promotors, Carles, els promotors d'aquesta PP diuen que volen acabar amb l'opacitat de les immobiliàries. Clar, això d'opacitat caldria provar-ho també, no?
Normalment a vegades per la desesperació de poder trobar un pis de lloguer hi ha gent que, evidentment, està, en aquest moment, ho sabem, llogant sense tan sols visitar el pis, no? Però nosaltres, els nostres professionals, evidentment, ofereixen poder visitar l'habitatge i ofereixen als possibles llogaters doncs, que puguin preguntar. El dret d'informació està perfectament recollit en la llei de vivenda estatal, però també en la normativa catalana preexistent. I en tot cas, els promotors, és evident que amb un estudi que vam fer prèviament per poder, en aquest cas, llançar aquesta plataforma amb posterioritat, doncs és evident que tenen una certa animadversió cap a tot el que és el sector immobiliari. El sector dels agents de la propietat immobiliària, però aquesta no és una qüestió novedosa. I en tot cas, insisteixo, també qualsevol ciutadà pot acudir al Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, pot acudir als agents immobiliaris de Catalunya per denunciar qualsevol qüestió com els que diuen. Aquí a Catalunya cal recordar que tenim la sort des de l'any 2010 de tenir el registre obligatori d'agents de la propietat immobiliària, dels agents immobiliaris. Això què ens permet? Ens permet que els professionals que s'hi dediquin tenen una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, tenen una assegurança de caució, tenen formació, i jo crec que pantalles com aquestes, a millor podrien arribar a tenir una mica de sentit en altres.
Carles, està fallant una mica la qualitat de la trucada. El so t'hem perdut ja fa una estotoneta i no arribes amb tota la força i tota la potència que caldria perquè la gent te pugui entendre molt bé. Anem a acabar aquesta petita entrevista, Carles, amb una qüestió. Els lloguers firmats a Barcelona l'any passat, el 23, van caure als mínims d'una dècada, diuen les estadístiques. Aquesta tendència continua aquest 2024, Carles?
Bé, no tenim encara dades de...
Ara molt millor, el so.
Pues no m'he mogut d'aquí, del mateix lloc. Ara... Encara no tenim dades de 2024. En tot cas, nosaltres sempre hem dit que ara, aquest 2024, hi ha una inflexió, perquè hem de recordar que l'any 2019 es va passar de 3 anys més 1 els contractes a 5 anys més 3, i per tant és probable que el 2023 hi hagi tota una sèrie de contractes doncs, que no es firmessin perquè hi havia aquest punt temporal de la durada dels contractes de lloguer, però si no hi ha aquesta inflexió, si realment seguim amb aquesta davallada de signatura de contractes de lloguer, amb una normativa regulatòria com l'actual intervencionista, si no hi ha aquesta inflexió, ens anem cap al col·lapse.
Molt bé. Carles Sala, moltíssimes gràcies per atendre'ns i suposo que val la pena doncs recordar a la gent que sempre és qüestió d'anar amb seguretat a l'hora de buscar un lloguer o la compra d'un pis i anar als professionals del ZAPI, veritat?
Efectivament, i més a Catalunya...
No tindràs ensurts.
I més a Catalunya que tenim aquesta regulació que té aquesta garantia sí. De les assegurances de l'agent immobiliari de cara al consumidor.
Carles Sala, com sempre, moltíssimes gràcies, bona tarda i moltíssima sort, eh?
Moltes gràcies, molt bona tarda.
I avui, quan faltin 9 minuts per les 11 de la nit, arribarà l'estiu, tot i que ho farà amb pluja en molts punts de Catalunya i coincidint amb l'entrada de l'estació més llarga de l'any i la de les vacances més esperades, a la patronal de les agències de viatge, que és la CAVE, ha radiografiat les previsions amb les que treballen. Preveuen que continuï l'explosió de demandes que va començar amb la fi de la Covid i auguren un estiu de rècord. També hi ha una part negativa en tot això, la falta de perfils professionals en àmbits com, per exemple, l'atenció al client, el màrqueting i els serveis digitals. Helena Hernández, explica'ns.
La principal patronal del sector ha presentat els resultats d'una enquesta sobre la previsió de viatges en la campanya d'estiu. Amb aquest estudi s'ha pogut veure la manca de professionals en el sector. La Càtia Tur, gerent de la CAVE, ha volgut afegir la importància de poder compaginar personal amb tecnologia com la intel·ligència artificial.
Tota la part tecnològica és fonamental a les agències de viatges avui en dia. Vull dir, les agències de viatges sense tota l'aplicació de l'IA, que en tu principi molts poden pensar pot ser una competència, les agències no, al revés. Les agències estan treballant per integrar l'IA, tota la intel·ligència artificial, dintre dels seus processos.
Des de la CAVE han volgut remarcar que la falta de personal està provocant una professionalització del sector, oferint d'aquesta manera una experiència única en la reserva de viatges. Amb les dades a la mà es pot veure que en el mateix període que l'any passat l'augment de reserves s'ha incrementat entre un 5 i un 15%. Asseguren que el primer factor que busquen els turistes per viatjar és la relació entre qualitat i el preu. Amb l'enquesta també s'ha pogut observar com els ciutadans busquen la seguretat en aquells llocs als que viatgen i l'assegurança per part de les agències per si hi ha alguna cancel·lació que sigui aliena al client.
Fem ara una pausa per publicitat i després escoltem el personal sanitari que ha sortit avui als carrers de Barcelona. Per què? Doncs per protestar contra la nova onada de retallades que hi ha prevista per aquest mateix estiu. T'explico d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te apetece un viaje diferente? Viaja a Abu Dhabi, un destino mágico lleno de contrastes. Una auténtica combinación de cultura, naturaleza y vanguardia, donde el sol infinito se encuentra con una civilización vibrante, experiencias enriquecedoras y aventuras ilimitadas. Viaja 4 días con vuelos y traslados desde 934 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
El inquilino más conocido de la cárcel de Alcatraz.
¿Qué escondes?
Esto.
¡Oh!
Ha decidido salir y no va a ver quién le pare.
¿Eres amigo o enemigo? Oh, soy amigo.
Steven Seagal. Al filo de la muerte. Y después, difícil de matar.
¿Dónde? ¿Cuándo?
El sábado a las 9:45 de la noche. En 13.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tot i el matí plujós, el personal sanitari ha sortit al carrer en contra de les retallades que s'han previst per aquest estiu tant a hospitals com a CAPs. Demanen que es posi fi a la sobrecàrrega de feina, que ja és un clàssic i que provoca un important sobreesforç del personal sanitari, als que ha escoltat avui l'Helena Hernández.
Efectivament, avui s'han manifestat alguns sindicats davant de l'Institut Català de la Salut per demanar que es reverteixi la retallada que s'ha fet a la sanitat que afecta directament aquest estiu. Asseguren que el fet de no tenir pressupostos a Catalunya està afectant directament els serveis essencials com el de la sanitat i denuncien que això privi d'una bona qualitat dels serveis sanitaris als ciutadans. La Noemí Pons, vicepresidenta del sindicat Som Sanitat, ha explicat que un dels problemes és que es treuen pressupostos als hospitals que els necessiten en comptes d'ampliar els pressupostos d'aquells que van més justos.
El Departament de Salut decidió recortar el pressupuesto de algunos hospitales, en concreto Vall d'Hebron, Clínic i Sant Pau. Bueno, según ellos, para que haya un reparto de los recursos entre todos los hospitales y que estos hospitales grandes que tenían personal suficiente para dar cobertura a sus necesidades, bueno, pues que el personal se tuviera que ir a otros sitios.
Hem pogut parlar amb la Maria, una manifestant que assegura que des de la Covid la situació a la infermeria és insostenible. Asegura que es necessita una major implicació per part de les administracions.
Sí, pues que haya un mayor implicació en los temas importantes que hay de deterioro a nivel sanitario, a nivel del cuidado de la enfermería, a nivel de profesionales.
Reclamen que aquesta situació és insostenible, donat que s'està privant el sector sanitari de poder gaudir d'unes vacances merescudes, a més d'explicar que cada cop més les condicions són pitjors per als treballadors.
Crisi generacional a les ferreteries catalanes. Un estudi del gremi avisa que el 75% dels negocis no té relleu i conclou que cada 10 enquestats veuen el comerç en línia com un inconvenient i en aquest sentit reclama la creació d'una taxa de compensació digital per poder competir. El president del gremi, Andreu Maldonado, ha apuntat darrere en COPE Catalunya i Andorra altres inconvenients que senyalen els agremiats, com per exemple, que dificulten doncs, aquest relleu generacional. Aquests dificultats podien ser la legislació, els impostos o també l'absentisme a Mar Puerto.
Sí, a més, el 60% dels propietaris de ferreteries encastades pel gremi no creuen que el negoci de la ferreteria sigui un bon llegat pels fills. Tant és així que 7 de cada 10 ferreters veuen el comerç en línia i les grans superfícies com el principal problema. Ho explica l'Andreu Maldonado, president del Gremi de Ferreteria de Catalunya, qui admet que hi ha preocupació en el sector i les barreres principals amb les quals es troben.
Que jo crec que no és únicament del nostre sector, sinó transversal de gran part del comerç de proximitat. Per la pressió del comerç electrònic i les grans superfícies, que fan que els marges s'hagin reduït molt considerablement. Per la gran dedicació d'hores que requereix a dia d'avui un negoci familiar i per la quantitat d'impostos i legislació a la que estan sotmesos.
La mitjana d'antiguitat al mercat de les 131 ferreteries que han participat en l'informe és de 52 anys i d'aquestes només el 40% es mostren optimistes i afirmen que el negoci de la ferreteria sí que seria un bon llegat pels seus descendents, mentre que el 78% no tenen clar un relleu generacional que n'asseguri la continuïtat. Això és el que, segons el gremi, caldria regular.
Per la continuïtat del comerç de proximitat, sí que hi ha dos aspectes que clarament a nivell legislatiu s'han de regular. Una, que totes les transaccions electròniques generen menys tributs, i això està demostrat també amb informes sectorials, que una transacció amb el comerç de proximitat, per simplement equilibrar la balança d'impostos, no? Però la segona és que hi ha una llei de la competència a Brussel·les que prohibeix a l'establir preus d'obligat compliment de venda, i això és un gran problema pels fabricants.
I és que el Gremi de Ferreteries de Catalunya representa més de 1.200 punts de venda distribuïts i cada any, com dèiem, i concretament des de l'any 2015, desapareixen a Catalunya un 10%.
Doncs vinga, un exemple de ferreteries de llarg recorregut és aquesta amb la que podem parlar ara, és Ferreteria Ostrell de Vilafranca del Penedès, 74 anys d'història, la contemplen, i puc parlar amb el Marc Puig. Marc, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me. Molt bona tarda.
Escolta, tu ets tercera, quarta generació ja d'aquesta ferreteria. Per on esteu situats?
Correcte. Jo soc tercera generació d'aquesta ferreteria. Mm-hmm. Correcte. Estem situats a Vilafranca del Penedès.
Molt bé.
I nosaltres sempre ens hem dedicat a la indústria i a les empreses en general de la zona i també, bueno, a subministrar qualsevol tipus de solució amb els nostres ciutadans d'aquí Vilafranca.
Molt bé. Quina ha estat, creus tu, la clau per sobreviure, arribar ja a la tercera generació? Després et preguntaré si ja n'hi ha una quarta punta. Però d'entrada, quina ha estat la clau per sobreviure?
Home, la clau bàsica ha sigut posar molt, molt d'esforç, passió pel que fem i tenir ganes de tirar endavant. I també ha ajudat molt el nom que tenim i l'actiu més important nostre, que és el nostre personal.
Clar. I m'imagino també que un altre fet important és el tracte, que m'imagino que el seu petit negoci és un tracte exquisit cap al client i el que sempre li faciliteu una solució, que això és importantíssim, no?
Correcte, correcte. Mm. Això ja ens ho diuen sempre els nostres clients, que evidentment troben un tracte familiar molt més personalitzat, que ja porten generacions i generacions venint a comprar a la nostra ferreteria, no? És a dir, per exemple, l'altre dia hi havia una empresa que em comentava, és que el meu rebesavi ja venia aquí a comprar, i ja venia aquí a buscar el material, i, yeah. I clar, tota la vida ho he escoltat, i llavors per això ja em sortia venir aquí sempre.
Clar. Escolta, Marc, l'impacte de les grans superfícies de bricolatge en el comerç de proximitat, l'esteu notant vosaltres també, o és compatible aquestes grans superfícies amb els petits negocis com el vostre, com el teu?
Home, evidentment fan mal, el que passa que és el que comentàvem. Nosaltres tenim un públic una mica més distingit perquè toquem molt, molt de client industrial, però sí que és cert que cap al particular sí que es nota, sí que es nota. També t'haig de dir que nosaltres notem que ens valoren molt positivament perquè donem més consells sobre els productes, donem una atenció més personalitzada, i això la gent ho agraeix i ho nota molt, i sempre ens ho diu, no?, que és un gran distintiu respecte a les grans superfícies.
No és freqüent, Marc, avui en dia veure un relleu generacional en un petit negoci. Tu ets tercera generació, ho vas agafar convençut d'agafar el relleu, i hi ha una quarta ja que s'està projectant o no? Aviam, explica'ns.
De moment, quarta encara no.
Encara no.
Estem jo i la meva germana com a tercera generació, i la veritat vam començar per ajudar el nostre pare una mica a reformar la tenda, implementar una mica de tecnologia, canviant una mica la manera com estava enfocada la ferreteria, no? Abans hi havia uns temps d'espera molt llargs al mostrador, no hi havia tanta accessibilitat per agafar tu mateix el producte, anar a pagar i fer una mica més a més el circuit de compra amb el client. I ara doncs tot això és el que hem implementat i és el que estem mirant que al final és el que ha de fer la ferreteria, modernitzar-se, clar, donar més solucions al comprador, i la manera de comprar ha canviat i nosaltres hem de canviar amb ella.
Clar. Per què creus que costa tant a vegades que es produeixin aquests relleus generacionals que el negoci no passi de pares a fills? Quin és l'obstacle, quina és la barrera que ho trenca?
Home, jo un dels obstacles que veig més gran és que no es transmet tant els valors del sacrifici, de l'esforç, i al final, com a tota empresa, jo crec que és una cosa primordial, no? Has d'estar al peu del canó, has d'estar pensant en l'empresa inclús quan no estàs treballant, t'emportes preocupacions a casa. Però, bueno, al final, jo això sempre crec que està amb el caràcter de cadascú, i és el que porto veient des de petit a casa, i per mi al final no és res de l'altre món.
Molt bé. Escolta, us heu plantejat ampliar el negoci o manteniu el sistema actual, Miam?
Ara mateix, com que estem amb el canvi de tenda, amb la transformació, estem amb la botiga que tenim ara actual, però sí que és cert que estem ja pensant solucions en un futur, per si la cosa va bé, poder ampliar també alguna altra botiga.
Suposo que treballeu moltíssimes referències. Costa molt memoritzar totes les referències, o què?
Costa moltíssim, i de fet és un cavall de
batalla. I com ho aconsegueu, això?
Això és com tot. És estar allà a pelar-se els dits, estar aprenent, i evidentment, pues, mica a mica ho vas tocant tot. La cosa de la ferreteria és que té moltíssimes referències, com tu dius, i al final, clar, saber-ne de tot és molt difícil. Nosaltres tenim una gran avantatge, és que tenim un personal que té moltíssims anys d'experiència i que són espectaculars.
M'imagino que amb 74 anys hi deuen haver algunes peces històriques en aquesta ferreteria.
Totalment històriques, però de veritat que mira, ara que hem fet aquesta reforma, podem tret 20 palers o 10 palers de material que potser pot tenir més de 40 anys.
Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs, escolta, Marc Puig, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Enhorabona per aquests 74 anys, que siguin molt més, i endavant amb la ferreteria Ostrell de Vilafranca del Penedès. Marc, moltíssimes gràcies.
Molt bé, merci. Bona tarda.
Doncs estem ja a la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra. Com sempre, parlem d'esports avui amb l'Albert Díaz. Bona tarda, Albert.
Bona tarda, Carlos.
Una edició especial d'Esports COPE. 10 minutets finals, de 4 menys 10 a les 4, perquè abans hi ha tot l'especial Eurocopa. Avui aquests 10 minutets, a què els dedicareu?
Mira. Doncs mira, a parlar també d'aquest Espanya-Itàlia, però des de l'òptica blaugrana. Per què? Perquè en el debut d'Espanya a l'Eurocopa davant Croàcia, dos futbolistes del conjunt blaugrana, Pedri i Lamine Yamal, van ser referents, i avui sembla, estarem a Gelsenkirchen, on juga Espanya, perquè ens expliquin que avui també estaran a l'11 de Luis de la Fuente. Després, la resta de l'actualitat, mirant molt els tres equips que el proper cap de setmana poden pujar de categoria: l'Espanyol, el Barça Atlètic i el Nàstic de Tarragona. I atenció, que ens arriben les primeres declaracions de Joan Peñarroya com a tècnic del Futbol Club Barcelona. Més enllà de la salutació inicial, avui escoltarem les idees, el llibre d'estil que té el nou tècnic del primer equip de bàsquet del Futbol Club Barcelona. Vaja, i més històries que comentarem en aquests 10 minutets, com deies, des de les 4 menys 10 fins que siguin les 4 de la tarda en aquesta sintonia.
10 minutets, però molt ben aprofitats, i esperem sobretot, Albert, que aquesta nit a Espanya doncs ens regalin una victòria i que podem passar amb tranquil·litat a la següent fase.
Segona jornada, Eurocopa, primer partit golejada davant Croàcia, Espanya-Itàlia, 9 de la nit.
Doncs vinga, rematar la jugada. Nosaltres ho deixem aquí, continua migdia COPE, com sempre, Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.